Amb l'arribada de l'estiu i l'augment de les temperatures, Sant Cugat s'enfronta a un increment notable de la presència de mosquits, especialment el mosquit tigre, que pot transmetre malalties com el dengue, el zika o la xikungunya. Amb aquest augment es deu factors com un hivern suau, una primavera plujosa i l'escalfament global. Per aprofundir en aquesta problemàtica, avui ens acompanya el Roger Aritjà, cap d'entomologia i validació de dades de Mosquito Alert, una plataforma de ciència ciutadana que estudia i controla la proliferació de mosquits a través de la participació ciutadana. Roger Aritjà, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ens trobem ja immersos en el mes de juny, a punt de començar aquest estiu que començarà oficialment d'aquí a pocs dies. Quina és la radiografia que feu de la presència de mosquits a Sant Cugat? No sé si s'espera un any amb més o menys mosquits que la mitjana.
No, bé, això les prediccions, tant els entomòlegs com els meteoròlegs o els economistes, realment ho portem bastant malament, perquè depèn de les circumstàncies de cada moment. Ara, aquests dies s'està parlant molt de que hi ha hagut una primavera plujosa i que això podria implicar molts mosquits a l'estiu, però no és ben bé així. Els mosquits necessiten aigua, és cert, i si hi ha més aigua hi haurà més mosquits, però tenen una vida curta, de manera que els mosquits que neixen a les aigües de primavera no arribaran a l'estiu. Per tant, si em preguntes quants mosquits hi haurà a l'estiu, doncs dependrà de l'aigua que hi hagi en aquell moment. I això, al seu torn, dependrà, per una banda, de la pluja, de l'aigua que ve de dalt i després de l'aigua que ve de l'aixeta, que són de les aigües de comoditat. Uh-huh. Són recipients inundats que puguem tenir a casa nostra i que, de fet, tenen una importància molt més gran del que normalment li donem i que no depenen en absolut de la pluja.
Després preguntarem totes les mesures que hem de tenir en compte des de casa per evitar aquesta proliferació de mosquits. Com està afectant el canvi climàtic a la presència i la distribució dels mosquits al nostre territori?
El canvi climàtic és un fet comprovat, és cert, encara que hi hagi encara determinats sectors polítics que s'entestin a negar-ho, suposo per interessos econòmics. Sí que és un fet que no està demostrat i, desgraciadament, serà difícilment reversible. El que passa és que és un fenomen també que treballa a unes escales bastant llargues, no és d'un sol any, tots tenim experiències de anys que són més calorosos que d'altres, anys que són plujosos, hem tingut ara un any de sequera, que aparentment s'ha acabat amb un any de pluges extraordinàries, i que hi ha una variació a curt termini, un, dos, tres anys. Després hi ha la variació a més llarg terme, però aquesta és difícil d'avaluar. Sí que tenim la impressió tots plegats, els que fem, els que estudiem mosquits, els que recollim dades, especialment nosaltres de Mosquito Alert, perquè no ens dim de dades la ciutadania. I sí que pots veure en una localitat determinada, en un municipi o on sigui, si al llarg dels anys estem rebent mosquits, informes de presència de mosquits, fotos, doncs més aviat o més tard durant la temporada. Sí que tenim la sensació de que la temporada de cria dels mosquits s'està allargant, que apareixen abans i que desapareixen més tard de cara a l'hivern. Però això és un... Són impressions, és difícil de dir una conclusió molt, molt ferma.
Per tant, sembla que hi ha una certa desestacionalització, no?, en la presència d'aquests insectes, potser per la temperatura, però apuntaves abans, no?, que els mosquits necessiten aigua. En el cas que aquest canvi climàtic ens aporti temporades més llargues de sequera, això seria perjudicial, és a dir, faria que no hi hagués tants mosquits.
Sí, de fet, el canvi climàtic té múltiples cares, per desgràcia. Tant pot passar, els increments de temperatura afavoreixen els mosquits en això, que n'hi pot haver abans i en poden durar més de cara al novembre, inclús desembre. Ara bé, si una altra faceta del canvi climàtic pot ser el canvi en els règims hidrològics. Si resulta que plou poc, que plou menys o que estem en sequera, els mosquits d'això quedaran molt perjudicats. Sense comptar que el simple increment de temperatures també els perjudica. El mosquit li millora la vida i es pot desenvolupar més ràpidament i pot ser més agressiu i completar el seu cicle vital, tenir fills més aviat, per dir-ho malament, si fa més temperatura. Però si fa molta temperatura, els mosquits es moren directament. O sigui que tot té molts matisos. Si tenim sequera, hi haurà menys mosquits. Ara bé, com deien abans, si tenim sequera, potser els nostres conciutadans tindran més tendència a posar piscines inflables en el terrat o en la terrassa, o bé de tenir més recipients amb aigua per refrescar-se les mans quan surten. I això afavorirà els mosquits malgrat la sequera.
Sant Cugat va ser la primera població on es va detectar el mosquit tigre, va ser fa més de 20 anys, el 2004. Es parla sovint dels riscos sanitaris que pot comportar la presència d'aquesta varietat de mosquit, especialment a malalties com poden ser el dengue, el zika o la febre del Nil Occidental.
Sí, bé, el Nil Occidental no, perquè el mosquit tigre pot transmetre el Nil Occidental, però és un virus, diguem-ne, com molt més autòcton, és un virus que ja circula pel Mediterrani i que té un vector, els seus transmissors són un mosquit comú, en realitat, i altres espècies del mateix gènere que el mosquit comú. El mosquit tigre representa un risc per herbovirosis i per malalties transmeses per virus i insectes tropicals. Estaríem parlant de dengue, zika, chikungunya, febre groga, bàsicament. Aquestes malalties no existien, no tenien un transmissor a Catalunya i a Espanya abans del 2004, efectivament. Quan va aparèixer el mosquit tigre a Sant Cugat el 2004, doncs va haver-hi un canvi de situació, perquè les malalties d'aquestes ja tenien un transmissor local disponible. Cal recordar, pels qui no ho sàpiguen, que aquestes malalties només estan adaptades a algunes espècies mosquits molt determinades. Si un mosquit tigre pot transmetre el dengue, però un mosquit comú ni cap mosquit del país pot fer-ho.
Quin és el risc, si és que hi és, que alguna d'aquestes malalties esdevingui endèmica a Catalunya?
Bé, estaríem una altra vegada en el terreny de l'especulació, però realment les dades que hi ha no són massa encoratjadores, perquè la meitat del problema ja el tenim fermament establert. Ja les tres quartes parts dels municipis de Catalunya estan afectats pel mosquit tigre i això inclou el 98% de la població, o sigui, pràcticament tothom té un mosquit tigre a la vora. Per altra banda, la mateixa globalització i la facilitat de desplaçament que ens ha portat els mosquits i que els està distribuint a tot el món està també facilitant els viatges, els desplaçaments humans, que està molt bé, evidentment, és un factor en gran part de benestar i de progrés, però, és clar, també implica una redistribució d'aquests virus, especialment en uns anys que hi ha unes epidèmies bastant potents, especialment a Sud-amèrica, amb la qual ja ho veieu, és que tenim el transmissor a casa i ens estan arribant persones infectades. Recordem que el mosquit no s'inventa, la malaltia, simplement la passa d'una persona malalta a una persona sana. Llavors, com més números de la rifa estem acumulant, doncs més probabilitats tenim que hi hagi alguna cosa. De fet, ja han passat, el que passa, han passat casos, diguem-ne, individuals. Els casos autòctons que hi ha hagut han estat esdeveniments aïllats, però no es pot descartar que hi hagi algun brot, alguna petita epidèmia, evidentment.
El mosquit tigre és, ja, per dir-ho d'alguna manera, un vell conegut a Sant Cugat i a Catalunya. No sé si hi ha altres espècies de mosquits invasors que us preocupin en aquests moments a Catalunya, precisament perquè puguin ser també transmissors de determinades malalties.
Sí, categòricament. El mosquit tigre és un molt bon vector de dengue, però n'hi ha un que és millor encara, que és el mosquit de la febre groga, l'Aedes aegypti. Aquest va estar present, de fet, en tot el Mediterrani fa 200 anys i fins a principis mitjans del segle XX. Però després va desaparèixer, no sabem massa bé per què. Però realment s'està tornant a redistribuir. És un mosquit que és a nivell mundial és el millor vector que hi ha de dengue i també és un bon, molt bon transmissor de febre groga. Bé, són malalties totes plegades que, si arribessin, o que quan hi hagi algun brot, tenim una estructura sanitària potent, molt ben desenvolupada, i a nivell administratiu també es fan accions contra els mosquits, de manera que no, segurament no hi haurien epidèmies grans, però sí que és un risc afegit. L'Aedes aegypti, per exemple, s'està presentant, està arribant a Canàries de forma bastant repetida els últims anys, i la península és un territori ideal pel seu desenvolupament, igual que el mosquit tigre. De manera que és possible que també ens arribi aquesta espècie i que ens multipliqui el risc per un factor de diversos ordres de magnitud. Després hi ha altres espècies invasores, també hi ha el mosquit del Japó, per exemple, però aquest només està, l'hem trobat nosaltres, és el mosquit alert, però només està en la cornisa cantàbrica, perquè és un mosquit més aviat boscar, de boscos, els caducifolis, i aquest no transmet pràcticament res, o sigui que per aquesta banda cap problema.
No seria dels que ens hauríem de preocupar a nivell sanitari.
No, no, fins i tot si arribés a Catalunya, però està com a 1.000 quilòmetres de distància.
I a part dels mosquits, hi ha risc que altres noves espècies invasores s'instal·lin i s'adaptin al nostre territori? I parlo, no ho sé, d'altres paràsits, com les paparres, que també són vectors de transmissors de malalties.
Home, s'està veient no necessàriament introduccions, però sí expansions de la distribució geogràfica d'algunes espècies. En paparres tenim la loma, una paparra que és molt, molt abundant últimament i que està relacionada sobretot amb els senglars i amb els conills i amb la proliferació d'aquests animals. Les paparres van lligades a les seves pròpies malalties, als riscos de les seves pròpies malalties, que serien la febre botonosa mediterrània, per exemple, la malaltia de Lyme, i després, últimament, pot ser la més preocupant, perquè s'està trobant bastants índexs de persones, diguem-ne, seropositives, al centre d'Espanya i al centre nord, que seria la febre hemorràgica de Crimea-Congo, que és un virus exòtic també, i que és possible que estigui circulant i que, evidentment, és motiu de preocupació també.
Anem a la prevenció i al paper de la ciutadania en tot plegat. Segons Mosquito Alert, el 70% dels focus de cria de mosquits es troben en les propietats privades, per tant, això ens interpel·la directament a nivell particular als ciutadans i les ciutadanes. Quines mesures podem prendre per evitar la proliferació de mosquits en l'entorn domèstic?
Busquem la conscienciació de les persones, perquè efectivament hi ha estimacions diferents. Aquest 70% no és més que una estimació més i varia molt, evidentment, segons les circumstàncies, segons l'àmbit. No és el mateix un barri densament urbanitzat, com pot ser una edificació vertical al centre d'una de les nostres ciutats, que no pas una urbanització perifèrica on hi ha jardins, per exemple. És un hàbitat molt més adequat pel mosquit tigre. El centre de ciutats només té pràcticament embornals. Tot això és molt variable, com dic. Bàsicament el que hem de fer és evitar mantenir aigua estancada. En això és molt fàcil de dir. De fet, en principi el control dels mosquits hauria de ser una cosa senzillíssima, perquè sabem que si no hi ha aigua enlloc no hi haurà mosquits. Ells no es poden reproduir sense aigua, no neixen de sota les fulles dels arbres, és que necessiten aigua. El problema és que necessiten que hi ha aigua una mica a tot arreu i que de vegades és molt difícil de veure. I que fins i tot quan la veiem, els animals que identifiquen a dintre l'aigua no els identificaven com a mosquits, perquè són molt diferents que els mosquits adults. Les larves i les pupes són uns cucs que són foscos, que es mouen d'una forma molt característica, batzegades, que moltíssima gent els ha vistes, perquè n'hi ha a tot arreu, però que es tendeixen a confondre amb capgrossos o amb altres tipus d'organismes. I aquí tenim un problema també de conscienciació, perquè clar, si són capgrossos la gent no els vol matar.
Exacte.
Per contra, el que s'ha de fer en aquests casos, quan veus aquests cucs, és llançar l'aigua, tirar-la al terra, a la gespa, per la lluera, les larves es moren molt fàcilment, són molt vulnerables.
Això ens podem informar a través de l'aplicació també, on podem veure les diferents evolucions del mosquit.
Sí, tenim blog, tenim una sèrie d'articles, diguem-ne, de divulgació en la web mosquitoalert.com.
I per evitar o limitar les picades dels mosquits, especialment del mosquit tigre, podem fer alguna cosa?
La prevenció. No, clar, no és infreqüent que visitis cases, llars, i que trobis que la gent te digui, no, és que ens estem gastant molts diners en repel·lents dèrmics, que tampoc no són inofensius al tot, vull dir, són productes químics, i els hi trobes un punt de cria de mosquits molt important. És que una galleda, un bidó d'aquestos blaus de regar de 20 litres, pot haver-hi milers de larves a dintre. Si tens, per fer una idea, és que si tens 1.000 larves allà, la meitat seran femelles. O sigui, seran 500 mosquits que te sortiran en menys d'una setmana. I que si els tens a la vora de la porta d'aire, al jardí o al balcó, doncs ja us podeu imaginar que seran 500 mosquits que te'ls has fet tu sols i que es reproduiran perquè et picaran, te tenen allà al costat. I des del que s'ha de fer és, sobretot, és prevenció, en primer lloc, insistir molt, i fer-la de forma comunitària, parlar amb els veïns. No està sol amb això. Ara tindrem el de... I aleshores ens trobarem molt fàcilment amb veïns recalcitrants, ens trobarem amb propietats que són gestionades per bancs, embargades, abandonades, hi ha focus de cria que no se pot neutralitzar perquè no hi pots ni entrar. És una problemàtica molt complexa. Un cop hem fet tot això, que ha d'anar sempre primer. Si no hi ha res més que puguem fer per evitar que criïn, doncs el tema és protegir-se amb repel·lents, posar-se repel·lent en la pell. no fiar-nos de la immensa majoria de les coses que s'estan venent, fins i tot en farmàcies, però són totalment ineficaces.
Això és el que et volia preguntar, si hi ha alguna estratègia d'aquestes que la ciència validi. Ens dius els espais repel·lents sí, ara si parlem de citronel·les, polseres, ultrasons, això funciona o no funciona? La ciència...
No funcionen. Els ultrasons són totalment inútils d'entrada, es basen en un principi equivocat, fals, completament, però han tingut han fet una fortuna comercial enorme. Suposo que també basada en la necessitat que tenim de tenir solucions, diguem-ne, ecològiques o menys nocives, però moltes vegades aquestes solucions són purs enganys. Els aparells ultrasons que no en compri ningú, perquè no són eficaços. Tampoc són eficaços en determinats dispositius que es connecten a la xarxa elèctrica, que els diuen que converteixen tota la xarxa elèctrica a casa teva en una gran antena que emet vibracions nefastes, que elimina mosquits, paneroles i tota classe de coses desagradables. Tot això, evidentment, és, per tot que hi pensis, és absurd. I el que funciona realment són els repel·lents. Entre els repel·lents es troba la citronel·la. No es pot estar demostrat científicament que la citronel·la té una mica d'efecte repel·lent. El que passa és que és molt lleu. Jo no fiaria en citronel·la per obtenir un resultat perceptible. Els repel·lents que funcionen són els que s'apliquen sobre la pell. Són els dèrmics, els que compres a la farmàcia, que porten dietiletanolamida, DET, i altres substàncies que estan comprovades que són efectivament repel·lents a mosquits. I el que passa és que en aquests casos, en algunes d'aquestes substàncies, s'ha d'anar en compte de la sensibilització dèrmica sobre nens molt petits, sobre criatures de menys un any i mig, si no recordo malament, i s'ha de demanar consell al farmacèutic, perquè, i és que a més a més tenen l'inconvenient que te'ls has d'aplicar cada poques hores. Si estàs a l'exterior o estàs a casa teva, val que em tingui de gust que no et piquin els mosquits, però tampoc pots estar les 24 hores del dia posant-te repel·lent.
Doncs tindrem en compte tots aquests consells, sobretot la prevenció, que per aquí comencem, intentant no tenir basses i acumulació d'aigua a prop a casa, que a vegades se'ns poden fer sense adonar-nos-en, per exemple, sota els testos en el platet que posem per regar, i en tots els exemples que ens ha posat el Roger Aritja, cap d'entomologia i validació de dades de Mosquito Alert. Moltíssimes gràcies per tota aquesta explicació i aquests consells per prevenir en la mesura que nosaltres podem incidir aquestes picades que a vegades són molestes.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, molt bon dia.
Adéu.